L'1 de setembre del 1982, el govern, per mitjà de Jaume Casajoana, nomena Jordi Costa director general del projecte de les emissores de la Generalitat. L'1 de febrer del 1983, Costa truca al llavors director de Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25, Josep Maria Franzino, que assumeix el càrrec de director adjunt. Plegats, configuren l'equip i la programació de la nova emissora en un despatx a Barcelona, a la plaça Antonio López, a Correus.
L'any 82, l'any anterior, es havien donat les freqüències.
Hi havia tot el primer procés concessional.
I jo les dic, quines heu reservat? No hi ha aquella de Ràdio Associació. Sí, perquè no té res a veure, dic, les nostres quines són? Ah, doncs, i vam preguntar amb el prenefet, no hi havia freqüències. Se'm van descuidar. Amb medidors de camp, anant per llocs, aviam, home, amb quina freqüència podrem sortir per no estorbar, que ja en vam estorbar d'emissores alguna, lògicament, no?
Ja, vam fer tot un estudi de tot Catalunya mesurant a veure per molestar menys, i les freqüències ens les vam inventar.
Costa i Franzino fitxen, entre d'altres, Carles Pérez com a adjunt del cap de programes.
Caram, l'emissora de la Generalitat, i arribes allà i troben aquests senyors, no? El Sorroca, les seves ulleres, la barba, el Josep Maria, i després coneixes el Jordi Costa i dius, això ha de funcionar per nassos. Estàvem tots grillats en aquella època, però això només ho podien engegar una gent que estiguessin absolutament bojos, però com una campana.
Un temps després compren l'actual edifici a l'avinguda Diagonal 614, on hi havia Víctor Sagi Publicitat, que de la nit al dia fa fallida. El 20 de juny, dia de la inauguració, Catalunya Ràdio ja té gairebé un centenar de treballadors que engeguen les emissions sense recursos ni contractes.
Home, penso una cosa, fins al 7 d'octubre de l'any 83, que no es va constituir la Corporació Catalana Ràdio i Televisió, que no es va constituir la Societat Anònima Catalunya Ràdio, fins aquell dia no hi havia un marc legal per ningú. Hi havia un marc legal pràcticament pels 4 o 5 contractes dels equips directius que havien contractat a la Direcció General de Règim Jurídic de Ràdio i Televisió per la creació d'aquestes emissores. Però clar, tampoc podíem tenir contracte amb nosaltres mateixos com a Catalunya Ràdio perquè no existia.
Jo no havia cobrat mai, per tant, a mi era igual, no? Però la gent ja es posava per les paredes perquè no d'allò, etcètera. Te'n recordes? Sí, però que va, però jo sempre crec, ha acabat en festes.
Però jo crec, exactament, sempre s'ha acabat en festa, i jo crec que va trigar bastant la gent a donar-se que estàvem treballant.
Sí, sí.
Sense, és que no es treballava.
Sense cobrar, sense contracte. Ja passàvem el dia, no?
Exacte.
Jo hi havia molts vespres que tarda la nit passava per la redacció i anava dient, voleu fer favor de marxar.
Del mes d'abril a l'octubre es fan obres a l'edifici i els programes s'emeten amb el so dels cops de martell de fons i l'espai ple de runa. D'aquí que de Catalunya Ràdio en diguessin llavors Beirut, que aquell any estava en plena guerra civil. Dos dels primers locutors que es fitxen en aquesta època són Miquel Calçada i Àngels Brunzoms.
Jo venia, estava a la facultat, a tercer de periodisme, i un dia el meu professor, que era el Ramon Bernils, al mig de la classe, jo sempre m'assentava darrere de tot perquè era molt vaga. Davant es posaven les rosses i jo em posava darrere. Aquestes, sobretot aquestes de Girona, que parlen tant del català, que vagin a les emissores de la Generalitat.
L'any 83 ja corren per la casa dos membres més de l'equip del matí de Catalunya Ràdio, en Xavier Salvà i l'Adolf Beltran, que tenien 19 i 20 anyets.
Les coses que passen i que deixen de passar, d'aquí, d'allà i de més enllà, a través de reportatges, entrevistes, comentaris, anècdotes i connexions, connexions i opinions, música i so.
Costa i Franzino van idear la primera programació de Catalunya Ràdio a partir d'una fórmula modular, franges de mitja hora que combinaven la informació i la música, una música eclèctica que periodistes com Mingus B. Formentor descobrien viatjant per tot el món.
El Cavallo Viejo,
sí.
El Yusuf Dur, el Ray Cooder, i tota aquesta gent no havien sonat mai en cap emissora de tot l'estat espanyol.
Era una
emissora moderna, fresca, cosmopolita.
Com pot dir que el som és perfecte després del silenci?
Sí, senyora. Feia part del Pardinyo, per deia.
Sí, bon dia, som les 12, Catalunya Ràdio, emissores de la Generalitat de Catalunya. I llavors, com pot dir que el som és perfecte
després del silenci? Sempre que venia alguna visita, traiem el compact disc d'allà, l'agafàvem, el tiràvem a terra.
No ratlla, mira quan està ratllat ja.
Catalunya Ràdio no era una ràdio convencional i no buscava estrelles, però sense pretendre-ho, en va néixer una.
El lloro va trencar-ho tot, vull dir, del que es feia amb la ràdio en aquells moments, la manera de fer, la manera de dir, la manera d'escriure el que es deia, la manera d'entrevistar...